Passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A l'actualitat avui comptem amb l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, que signava farà menys d'un mes l'acte com a diputada al Parlament de Catalunya. Li volem demanar quins són els objectius que es marca per la comarca del Baix Penedès i també com és ser alcaldessa en un municipi com Cunit amb la Covid-19 darrere fons. Per això ens n'anem fins a Domenys Ràdio i saludem en primera instància la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui actualitat tenim la gran sort de comptar amb la Dolors Carreras, ella és l'alcaldessa de Cunit i a banda parlamentària, l'única parlamentària que tenim del Baix Penedès. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Bé, doncs amb ganes que teníem de tenir-te aquí al Penedès en xarxa amb nosaltres, perquè després ja entrarem en detalls, però que tinguem una parlamentària aquí amb nosaltres i del Baix Penedès, perquè sembla que sigui sempre la comarca... Doncs, bueno, això ja en parlarem després.
La gran oblidada, no?
Exacte, la gran oblidada i la que més mancances té, i això ho abordarem, però és un èxit que almenys tu, que coneixes bé el territori, doncs et tinguem a tu, ja veurem què passa, perquè encara no hi ha govern, o sigui que mica en mica. Però abans de tot, si et sembla bé, ben aviat farà 2 anys, que estàs com a alcaldessa de Cunit. Com han sigut aquests 2 anys? Quina valoració en fas?
Home, la valoració per mi sempre és positiva. Sempre hem de treure allò dels mals moments, hem d'intentar buscar les oportunitats, no? I la veritat, traient la part aquesta, vull dir, els primers mesos, no?, durs de la pandèmia, la resta, doncs, hem pogut anar treballant i anar fent coses, no? Els primers mesos de la pandèmia jo crec que han sigut durs i han sigut durs per tothom, perquè, bueno, perquè no sabies què ens venia, què passaria, perquè no teníem suficients material, no teníem res. Aquesta era la realitat, no? També difícil trucar portes perquè moltes d'elles estaven tancades. Doncs això va ser molt complicat, però bueno, ens n'hem sortit de mica en mica. Ja tenim les vacunes aquí, o sigui, ja hem començat, tenim ja doncs, les tres residències les tenim totes vacunades, la nostra policia també, les treballadores bases de la llar d'infants i de l'escola d'adults també els tenim ja vacunats i ara estem doncs, amb les persones grans de 80 anys que ja ens en queda un poquet també doncs, per poder acabar. O sigui que de mica en mica i ara estem doncs, amb els de 60-65 en el que els llocs de vacunació nostres són Vilanova i Vilafranca. Costa trobar hora, però bé, se'n troba i doncs, anem fent i anar intentant allò que dius de mica en mica, anar aixecant el cap de mica en mica, però doncs ens n'en sortirem segur.
Clar, m'imagino que arribar a l'alcaldia i trobar-te aquest parcal al cap d'un any, m'imagino que, òbviament, a banda de la desgràcia de tota la gent que ha mort, del que estem visquent i que, òbviament, com explicaves, doncs ha sigut dur, clar, a nivell de programa electoral i de coses que volíeu fer, m'imagino que això no t'ho esperes mai. I suposo que hi haurà coses que es quedaran no a mitges per causa d'aquesta pandèmia que ja s'allarga durant un any i no sabem quan més.
Sí, això és veritat, no? En el moment que passa tot això i us començàvem, volíem començar, no?, a preparar coses, teníem el pressupost just acabat d'aprovar per intentar començar i clar, de cop i volta et tallen. No tens publicació, o sigui, no pots publicar res, o sigui, són 6 mesos perduts i, clar, l'administració poder perdre 6 mesos és molt important perquè, clar, s'ha tornat una administració lenta i feixuga, la veritat. I a més, ara, vull dir, qualsevol plec que tu treus, sempre hi ha qui està a punt per poder-lo impugnar, o sigui, per encara posar més pals a les rodes i encara, doncs, això, que les coses siguin i costin molt més de tirar-les endavant, no? Doncs, a veure, aquells moments jo crec que van ser per tothom, no? Perquè aquests casos els hem patit, jo crec que tots els ajuntaments, i que ara comencem, doncs, a tornar a començar, diríem, a engegar la roda a on la vam deixar, o sigui, en si hem perdut un any. O sigui, aquesta és la pura realitat del que ha passat, no? Aquesta, sí, però vaja, això ha sigut els ajuntaments i tots en general, no? O sigui, Diputació de la Generalitat també ha passat això, no? Pensa que nosaltres lluitàvem molt i va ser una de les primeres entrevistes que vaig fer, si és que vam entrar, és el fet de poder anar a territori, a visitar carreteres, el Departament de Carreteres, per veure com teníem el projecte de la problemàtica que nosaltres tenim en aquesta carretera, que sabeu que cada dos per tres, doncs, desgraciadament, hi ha accidents i que, doncs, que publiqueu molt sovint, no? I clar, això era una de les coses, i que ens deien, doncs, bueno, està en exposició pública, això encara d'allò, encara s'haurà de licitar, encara no sé què, però no patiu, que calculem que per allà al setembre, passat l'estiu, podem començar les obres. Vull dir, estem ara mes d'abril, les obres encara no han començat, tot just ahir em van tocar per dir-me, doncs, que a finals de mes esperaven, doncs, poder començar. Doncs això és una gran alegria per nosaltres, el fet que ens ho diessin així, però bueno, jo encara de moment he tingut simplement una trucada, o sigui, encara no he vist el fet, doncs, de que vinguin aquí, ens facin l'acte de replanteig i comencin les obres. No em vull dubtar, però, doncs, el que et dic, o sigui, quan ens van dir que una data no ha sigut i ara, doncs, hem de continuar, no?
Clar, les obres de...
Moltes altres coses, no?, en aquest sentit, no? Però volia dir que aquesta, que era per nosaltres, era una gran prioritat, el fet aquest, doncs, de donar aquesta seguretat en aquest punt, que clar, que ens atreveixen, doncs, tot el municipi, i poder, doncs, unir-nos amb Calafell, que també, doncs, fa tota la... Tota, canvia també tot el seu projecte, també amb la Unió amb Cunit. Carai, doncs, per nosaltres era una gran prioritat, i veus, no?, que la impotència que sents a la banda en tot això i que dius, caramba, no puc tirar endavant perquè resulta que ara passa això, no?
Clar, el tema de la C31 era una reivindicació que fa molts anys, que és veritat que teniu accidents constantment, malauradament, i ara em dius que és a dir, que teòricament, per aquesta trucada que m'has comentat, està a punt, és a dir, que comença a ser una realitat ja.
Començaria a ser una realitat. Ja dic, jo la deixo esperant en que vegi el dia que l'empresa truca aquí a la porta i diu, ja som aquí, ara veiem com ho fem, no? I perquè, clar, aquí haurem de mirar com es desvia el tràfic, en fi, hi ha moltes coses a parlar encara, no? Però bé, vull dir que prefereixo que una de les coses que semblava que podia anar avançant i que per nosaltres era una gran prioritat, no? Jo ja dic per nosaltres, no, per tota la població i per tota la ciutadà de Cunit, és la gran preocupació en aquests moments per això, per la quantitat d'accidents i perquè, clar, i perquè s'ha tornat en una via urbana totalment, que tenim, doncs, població a la part de dalt, població a la part de baix, i clar, i doncs ja molt de moviment creuant cada dos per tres a la carretera, no? I clar, no sempre, no tothom para, no tothom et veu, i a vegades també, que vull dir, el sol de vegades il·lumina molt i llavors, doncs, també es produeixen aquests accidents. Gent que passa de vegades tampoc que no mira si venen cotxes, això també, o sigui, a veure, no donem només les culpes als cotxes, no? De vegades el vianant també té culpa, també, no? Però bueno, és igual, el resum és que no parem de tenir accidents, no? I això, doncs, a veure, teníem que intentar al màxim donar aquesta seguretat, en el poder creuar amb total tranquil·litat aquesta via urbana, no? I bueno, doncs ja et dic, o sigui, aquest és un dels casos que més amb aquesta prioritat que nosaltres teníem, no? Mm-hmm.
Clar, parlaves abans de que s'ha tornat feixuga, però jo et pregunto, portes uns quants anys a la política, ha posat davant la taula o s'ha demostrat que l'administració hauria de ser molt més àgil, molt més transparent i molt menys feixuga de cara a la ciutadania de peu? tot això?
Bé, jo crec que l'administració transparent ho és, cada vegada ho és més. Potser sí que és veritat, el que passa que potser el ciutadà de vegades sent parlar i confon el que és la política o els polítics amb l'administració, no? O sigui, l'administració té uns plaços, l'administració és tot reglat i, per tant, doncs, això també s'ha de conèixer i s'ha de saber. No sempre, o sigui, això és potser que el ciutadà és el que no entén, no? El fet aquest de que, clar, en una empresa privada tu aproves una cosa i l'endemà ja no es queda la sentència. Sí. En la pública no és així, no? És molt, dona moltes garanties i, clar, aquestes garanties doncs, tenen uns plaços, no? I aquests plaços s'han de deixar passar. Però, clar, mentre i tant, si tu has dit, aprovo això, i la gent es pensa que l'endemà ja ho hauran, no? Mm. I, clar, i llavors es troben que van passant el temps, i ara 15 dies, i ara un mes, i ara 3 mesos, i ara 6. I, clar, i llavors al final et troben pel carrer i et diuen, escolta, no vas dir que faríeu o que això seria? I els dius, sí, ja, però és que això ara ha de passar a l'exposició pública, mira, és que ara resulta que ara ens han fet al·legacions, no, miri, és que ara ens ho han impugnat, bueno, i ara què? I llavors dius, bueno, i ara què? Pues que ara no sabrem quan serà, no? O sigui, igual que el de la carretera ens va passar amb el transport, no? Mm. L'anterior legislatura ja tenien fet tots els recorreguts, tenien tot muntat, nosaltres doncs teníem que simplement anar a una adjudicació, o sigui, ho teníem a punt. Per tant, ja s'havia treballat, es portava treballant tot el temps amb això, arribem nosaltres i diem, oh, que bé, doncs podem posar en marxa el transport urbà. I ho presentem, fem una presentació, la gent, tothom contents, perquè clar, també era una necessitat, i el fet doncs, que tinguis tantes normalitzacions, doncs bueno, el que diem, la gent s'ha de poder moure, no? I clar, ens trobem que ens ho impugnen. O sigui, en el moment que ens judiquem, que diem ja, per tal data tindrem l'autobús, doncs no, l'autobús ens ha trigat un any més del que ens pertocava, no? Perquè ens ho van impugnar, que al final no tenien raó, però bé, ja teníem la impugnació sobre la taula. Però clar, mentrestant, el que diem, què et deien, no? Els veïns que tenen aquesta necessitat. Escoltes, que jo pensava doncs, que el meu fill ja podria anar a l'institut sol, que jo no sé què, que... En fi, les queixes, no entenien i et diuen, és que ens ho han impugnat. I clar, et miren amb una cara com dient, bueno, és que tu ets un mentider, no? Perquè clar, el que tu vas dir no ha sigut, no? Clar. I llavors és quan realment topes de front allò amb l'administració, no? I dius, ai, però com pot ser que això sigui així, no? Cada vegada ho compliquem més. O sigui, no pensem que l'administració ens ajuda a donar serveis a la ciutadania. O sigui que aquesta és la realitat, no? Els ajuntaments són la part més propera al ciutadà, no? O sigui, és la primera porta on es va a trucar. Quan tens un problema, una necessitat, una urgència, és a la primera porta, no? I de vegades pensen això, no? Que els alcaldes ho podem solucionar tot i no és així tampoc, no? Intentes ajudar al màxim, però dintre de les teves limitacions, que també en tenen.
Clar, lògic. Mira, precisament, si vols, anem per la meitat de l'entrevista, si et sembla bé, anem a fer el canvi aquest de lo que és l'administració més propera a la ciutadania. Vas sortir escollida com a parlamentària, l'única que surt del Baix Penedès, i... Bueno, primer de tot, com enfrontes la notícia de que estàs en números molt alts, era el 4, si no m'equivoco, surts escollida i ara toques l'administració més propera amb la més llunyana, potser, de cara a la ciutadania?
Sí. Bé, doncs mira, al primer moment, a veure, jo no tenia intenció ni sabia que tenia possibilitat d'anar amb llista. Aquesta és la realitat, no? Uh-huh. Però bé, em truquen un dia al vespre, em diuen que sàpigues que vas T4, i jo, com? No pot ser? Bueno, en fi, allò que et quedes, com? I com ha sigut? I tal, bueno, en fi, em donen l'explicació. L'endemà al dematí s'aprovava, o sigui, no vaig tenir temps, es pot dir, de dir res ni de pensar res, sinó que ja anava i vaig començar la campanya, no? O sigui, allò que dius, ja t'hi has vist, estàs al mig, i dius, vinga, va, a continuar, no? I a tirar. A veure, com a alcaldessa m'he fet campanya, però doncs ara em vaig fer més i d'una manera també molt diferent, no? Uh-huh. al final ja allò que dius, ho vas assumint, ho entens i dius, bueno, doncs escolta'm, al final aquí jo el que tinc que ser i vull ser és la veu del Baix Penedès. O sigui, fa molts anys que el Baix Penedès no tenia representació, no en té. En fi, vaig de quatre, no sé si sortiré, però jo el que vull fer és això i treballaré per això, no? I bé, doncs vam passar una campanya, la veritat, amb molt bona acceptació quan travessaves a les persones i amb empreses en què hem pogut parlar, i la veritat molt contents d'aquesta campanya que vam fer. I com no, contents també doncs, amb el resultat obtingut. No? O sigui, qui m'ho tenia que dir, doncs, en fi, en tan poc temps, tants canvis a la meva vida. No? Però doncs sí, de quatre sortim i efectivament doncs, ja ens comencen, bueno, que has d'anar al Parlament, que has d'anar a firmar els documents, que has de portar... tota la teva vida, no? Perquè et demanen de tot, no? I dius, però bueno, on m'he col·locat, no? Això ja és una cosa molt més sèria, això ja no és el poble, aquí sortim i aquí juguem ja en un altre estadi, no? Aquí ja no és jugar a casa, sinó que això és jugar fora, i per tant tens una gran responsabilitat a davant, doncs, ja no solament del ciutadà, no? Sinó especialment la gent especialment, bueno, de Tarragona, no? Però jo concretament aquí en el Baix Penedès, que era realment per lo que jo al final vaig dir que era per lo que lluitaria, no? I clar, i aquesta és la realitat, no? Llavors, avui, per cert, tinc unes reunions previstes amb tres alcaldes de la comarca per parlar, ja començar a parlar de diferents temes. Aquesta nit també tenim un Consell d'Alcaldes al Consell Comarcal, a la qual doncs, m'oferiré també doncs, i demanaré doncs, poder tornar a parlar de la taula aquella que vam començar i que vam començar a preparar amb uns punts concrets. Crec que vam haver d'aturar pel moment que hi va haver les eleccions, perquè clar, potser les persones que venien en aquells moments en representació després no serien les mateixes i vam haver de parar-ho. Bueno, doncs ara haurem de tornar a començar aquí i avui així m'oferiré davant doncs, avui de tots els alcaldes, siguin del color que siguin. Jo crec que al final hem de lluitar junts per la millora de la nostra comarca, ja que ha estat això, la gran, jo li dic la gran oblidada, no?
Clar, el que dius és molt important perquè aquí als 14 municipis cadascú és d'un color. Òbviament el PSC va guanyar gran part d'aquestes eleccions, com es pot veure doncs, a Cunit, a Calafell, al Vendrell. Quins objectius et marques? Perquè, com bé dius, gran oblidada, taxa d'atur més alta, infraestructures de fa 40 anys... Tot això, òbviament, no s'espera que sigui del color que sigui el govern, que esperem que tinguem de cara a la Generalitat, òbviament això no es fa en dos dies, i més amb el que hem parlat de l'ofeixuga, que és l'administració pública, però quins objectius et marques així a priori, en un primer moment?
Bé, la primera de tot, o sigui, dintre dels acords en què vam posar en aquesta taula que nosaltres vam fer, o sigui, els primers acords que hi havia, el primer de tot era intentar lluitar per l'ampliació de l'Hospital de Vendrell, que és l'hospital comarcal. Aquesta ampliació i aquesta falta d'aquesta UCI que no tenim, doncs aquesta seria la primera en la que nosaltres que intentaríem veure si amb els fons europeus es pogués tirar endavant. Evidentment, la lluita, el tema de l'atur, el tema de l'ocupació, que és també una de les coses en les que hem de treballar moltíssim i que ens hem de replantejar i pensar, i que també en aquests moments, també, i aprofitar doncs, que tenim aquests diners que ens venen d'Europa, intentar a veure què podem aconseguir per la nostra comarca. Penso doncs, que tenim ideada aquí, que ens ha demanat una ampliació, el qual a l'entorn d'aquesta ampliació ideada hi podem també generar molta més empresa que tingui a veure amb el tema automobilístic i que, per tant, doncs, hem d'apostar per aquest punt, per crear aquesta ocupació a la nostra població. També després hem de pensar i parlar de seguretat. El tema del desplegament dels Mossos. Tota la província de Tarragona jo crec que hem sigut els últims i que doncs, no podem continuar d'aquesta manera, perquè a més necessitem amb urgència aquest desplegament, aquí, especialment aquí a la nostra comarca, ja que a més tenim el problema, o sigui, afegit del que estem dient de l'atur, que a més estem creixent, i estem creixent d'una manera desmesurada, o sigui, tant, és igual costa que interior, eh? Estem creixent en els dos extrems, i per tant pensem que sobre tota l'àrea metropolitana de Barcelona, això ha ajudat també, la pandèmia també ha ajudat moltíssim, però sí que és veritat que els preus que s'han posat a Barcelona són intocables i per tant doncs, la gent va marxant i també hem de dir que la proximitat de Barcelona, la nostra proximitat, el que estem en el mig, perquè som ròtula, al mig de les dues àrees metropolitanes, diríem, no? Que és Barcelona i Tarragona, estem al mig, estem en una zona d'influència total i aquesta zona doncs, hem d'intentar també aprofitar aquest punt estratègic que tenim. I l'últim punt en el que parlàvem era el fet això, no? De les infraestructures i les connexions, no? Tant a nivell ferroviari com a nivell de carretera. Aconseguir també aquestes millores amb l'autopista, amb els túnels, amb aquesta negociació que tenim amb la resta de població que tenim al costat, no? Amb el Garraf, amb Sitges i amb Vilanova, que també doncs, i a Sant Pere de Ribes també, que vam fer, hem tingut diferents reunions i que hem arribat també a acords i que la Generalitat ens va dir que, bueno, la Generalitat, diríem, els que governaven en aquell moment, perquè bueno, ara estan en funcions, no? Ara estan en funcions, ens van dir que pel setembre es posaria en marxa, o sigui que per tant en aquest acord en els que havíem arribat, en aquestes ajudes, subvencions, descomptes, diguem-li com vulguem, serien factibles a partir del mes de setembre. Doncs, home, això seria un gran pas per nosaltres també, seria una gran millora. O sigui, en si, nosaltres jo crec que hem de seguir aquests acords en els que es van comprometre tots els partits polítics i tots els representants comarcals i, per tant, doncs, jo crec que hem de continuar en aquesta línia. Doncs, evidentment, amb d'altres que en puguin sorgir, però sí. aquestes són en aquests moments molt necessàries i han de ser doncs, prioritàries en aquest moment.
Dolors, ens ha esgotat el temps, ens estaríem molta estona perquè m'he quedat amb preguntes pendents de fer-te, però jo crec que el que has dit més important és això, lluitar per la comarca, que és una comarca ròtula, que realment és allò de moltes oportunitats, però al final no les agafem, i pel que fa a la nostra comarca, enhorabona, esperem que lluitis per la nostra comarca com ho has fet com a alcaldessa i res, moltíssimes felicitats. I res, molts encerts i molta feina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, eh?
Una abraçada, Dolors. Gràcies.
Molt bé. Bon dia.
Seguim avançant al llarg d'aquest matí de divendres, just ara que a 11:15 creuarem el meridià quan arribi aquest segon flash de notícies i després d'una breu pausa seguirem amb l'agenda al detall on us volem comentar un parell de propostes. Tindrem aquí Quim Masferrer perquè demà serà al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell amb el seu espectacle Bona Gent i també parlarem de Penedès Verd, aquesta entitat de recent creació que convoca trobades verdes per recollir residus. Aquest diumenge seran a la muntanyeta d'Olèrdola. Ara són 11:15, us deixem amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim amb aquest parell de propostes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Diputació de Barcelona destina a l'Alt Penedès 100.000 euros en ajuts en matèria de joventut. La Diputació de Barcelona ha aprovat a través de la seva oficina del Pla Jove una línia d'ajuts destinada a donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona. El fons supera el 1,5 milió i va destinat a polítiques de joventut i a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. Concretament, a la comarca de l'Alt Penedès, entre aportacions als ajuntaments i al Consell Comarcal, s'han destinat més de 100.000 euros. L'objectiu del fons és reforçar els recursos humans dedicats a promoure polítiques de joventut, tot facilitant la realització de les accions recollides en els plans locals i comarcals de joventut, així com fer front a les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia en l'àmbit de la població jove, potenciant polítiques innovadores per a la joventut. L'Escola Bressol Minyons de l'Arboç farà un matí de portes obertes. L'Escola Bressol Minyons de l'Arboç ha organitzat pel proper dissabte 24 d'abril una jornada de portes obertes perquè totes les famílies que hi estiguin interessades puguin conèixer el centre i els docents que hi treballen. Es farà de les 10 del matí a 1:15 del migdia. A causa de les restriccions vigents pel coronavirus, les visites es faran per torns en grups de màxim 10 persones. Per aquest motiu és necessari inscriure's prèviament, tot trucant al telèfon 621 29 97 44 i les visites estaran limitades a només un adult per família sense els infants. L'Escola Bressol Municipal Minyons ofereix la possibilitat d'escolaritzar els infants de 0 a 3 anys en torns de matí i tarda o només de matí. També hi ha la possibilitat de menjador i l'ampliació de l'horari amb una hora més al matí i una al migdia. La xarxa de parcs naturals millora l'hàbitat per a ratpenats al Parc d'Olèrdola. La xarxa de parcs naturals ha dut a terme un conjunt d'actuacions per millorar l'hàbitat dels quiròpters molt sensibles a les alteracions ambientals. En destaca el túnel d'accés a una mina d'aigua al Parc d'Olèrdola, que s'ha adaptat com a refugi per a ratpenats degut a la manca de refugis en aquest parc. Des de la xarxa de parcs naturals es recorda que els quiròpters són un dels grups de vertebrats amb major valor ecològic i molt sensibles a les alteracions ambientals. Els seus refugis solen ser vulnerables a un ampli ventall d'amenaces, fet que ha conduït aquests darrers anys a la pèrdua i a la fragmentació dels seus hàbitats. En el cas del Parc d'Olèrdola es disposa de poques cavitats naturals que serveixin de refugi per a colònies de ratpenats. Per aquesta raó es va adequar el túnel d'Olèrdola per tal que s'hi puguin refugiar colònies de ratpenats. Així es va tapar una boca per evitar corrent d'aire i fred, deixant un espai apte per a refugi. Els treballs els ha fet el Departament de Biologia Animal de MN Consultors en Ciències de la Conservació sota la direcció i coordinació del biòleg Jaume Soler Herce. I acabem explicant-vos que reprenen a Vilafranca els mercats d'artesania, brocanters i pintura del segon diumenge de mes. Després d'una aturada des del mes de desembre, finalment es poden reprendre els mercats d'artesania, brocanters i pintura de cada segon diumenge de mes, tal com es feia habitualment. El mercat tindrà lloc de 10 del matí a 2 del migdia a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca, amb les mesures de seguretat pertinents per evitar la propagació del coronavirus. El primer dia serà aquest proper diumenge 11 d'abril i es pot consultar al web comerciemercats.vilafranca.cat el calendari de la resta de mercats de la temporada, que està subjecte a possibles canvis d'acord amb les restriccions sanitàries.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Encetem la secció d'Agenda al Detall fent-vos un parell de propostes. La primera és cultural i és que el Quim Mas Ferrer porta demà al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell el seu espectacle Bona Gent. Dues sessions que gairebé tenen les entrades exaurides. Per parlar-ne anem de nou fins a Domenys Ràdio, on ara hi tenim la Laia Batlle. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui a l'altra banda del telèfon ens acompanya el Quim Masferrer. Aquest dissabte actua al Teatre Àngel Guimerà amb el seu espectacle Bona Gent, i tenim ganes de saber doncs, de què va i què ens explica. Quim, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé. Bé, content de venir aquí al Vendrell aquest dissabte i de tenir feina. I avui en dia això és molt important, i més en sectors com la cultura. I salut. Això sí que ja és el, avui en dia és el número, el màxim que podem demanar és tenir salut. Però bé. Molt bé.
I tant que sí. Quim, explica'ns, Bona Gent, què veurem aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell?
Doncs no ho sé. No, és que és veritat. Ara diràs, ostres, aquest no em vol dir què veurem. Però és que t'ho dic de veritat, no ho sé, perquè el Bona Gent, precisament, la idea del Bona Gent és aquesta. Mm-hmm. És que jo no sé què passarà perquè el públic és el protagonista. Per tant, a les dues sessions, que seran totalment diferents perquè el públic és diferent, jo no sé què hi passarà. El que sí que puc explicar el format, però què és el que passarà, no en tinc idea. Què és el que veurà la gent del Vendrell que em vingui a veure a una de les dues funcions? No sé de què parlarem, no sé què m'explicarà la gent, no sé què preguntaré. Per tant, si no sé què preguntaré, menys sé què em respondran. Però aquest és l'encant. És a dir, la idea que vaig tenir amb el Bona Gent és un homenatge al públic, als espectadors. Sense espectadors no hi ha teatre, sense espectadors no hi ha pintura, no hi ha literatura, no hi ha res, no hi ha cultura. Per tant, és un homenatge als espectadors. I el públic el faig protagonista. A mi, que m'agrada molt compartir, un verb que a mi m'entusiasma, m'agrada molt explicar coses, però gairebé et diria que m'agrada molt més que me n'expliquin de coses. I aquestes coses, tant les que explico com les que m'expliquen, puc els de compartir amb tothom. I aquesta és la idea. La idea és un espectacle on el públic és el protagonista. L'escenari no serà l'escenari convencional que tenim tots al cap en els formats estàndards de teatre, és a dir, els actors i les actrius estan a dalt de l'escenari, el públic és a platea. No, l'escenari serà tot el teatre, hi haurà un munt d'actors i d'actrius, jo seré només un més d'ells, i a partir d'aquí doncs començarà una aventura, començarà una història. Quina història? No en tinc ni idea, però m'encanta que m'encanta no saber-ho, m'encanta, de veritat, és una cosa que m'agrada molt. I després de 160 actuacions que portem amb la Bona Gent, et puc ben assegurar que tothom té una entrevista, que tothom t'explica coses, que a tothom li interessen les coses que explica l'altra gent, i per tant compartirem plegats una aventura, dues aventures, perquè faig dues sessions.
Exacte, en aquest cas el dissabte són dues sessions, una a les 5 de la tarda, una altra a les 8, i malauradament el que hem de dir és que les entrades estan totes venudes. Com ho valores,
això? No, malauradament no, fa molt bé, això.
No, més que res perquè la gent que t'escolti avui dirà, ja n'hi puc anar. No?
Però avui en dia, de la manera que està tot plegat, i malauradament quan les entrades estan exaurides, no, al contrari, que estic molt content, perquè això vol dir que la gent té ganes d'escoltar la teva proposta, i això està molt bé, però t'entenc, perquè segurament hi haurà gent que voldria venir arrel de l'entrevista, d'aquesta xerrada que estem fent ara, d'aquesta conversa que estem compartint, el verb compartir, veus que ho faig anar molt amunt i avall, doncs, una altra ocasió, escolta'm, espero que els del Vendrell, si ha quedat molta gent sense entrada, doncs tornin a pensar en el Bona Gent i tornarem a venir, i tant.
A més, cal pensar que aquest era un espectacle que ja l'havies de portar l'any passat aquí al Vendrell, i al final, per culpa de la pandèmia, es va haver d'anul·lar, de posposar, i per fi, doncs, arriba aquest dissabte. Què va suposar l'any passat, Quim, pel teu espectacle, per la gent que t'acompanya i que treballa amb tu, haver d'anul·lar tantes actuacions, posposar tanta activitat com la que teníeu?
Doncs mira, en primer lloc, has parlat d'anul·lar i de posposar, i jo estic molt content i molt agraït a tots els llocs, com aquí al Vendrell, que no hagin anul·lat, sinó que hagin posposat. És a dir, perquè l'any passat doncs, es van anul·lar, es van suspendre moltes actuacions que s'han perdut, i de cop i volta doncs, totes aquelles que s'han intentat reubicar, buscar una altra data... Ja et dic, hi ha llocs que fins i tot s'han posposat 5 vegades. És a dir, que avui en dia els espectadors i les espectadores són herois i heroïnes, perquè vol dir que hi ha gent que ha canviat les entrades 5 vegades, perquè potser era un lloc que estava programat el mes de març, confinament total, els va passar a finals d'abril, segurament al mes d'abril ja haurà passat tot això, sí, que va, al mes d'abril confinat, es va passar per l'estiu, i per tant aquí al Vendrell també ha passat això. I m'agrada diferenciar entre aquests dos conceptes, el d'anul·lar, que vol dir se suspèn, s'anul·la, i el de posposar. I a tots els llocs que ho han posposat i que han buscat una nova data, doncs els hem d'estar realment molt agraïts. El que va suposar va ser el que ens va suposar gairebé diria que tots. Primer de tot, veure com es parava tot, no només en el sector de la cultura, però el sector de la cultura sí que és cert que ha estat un dels més damnificats, perquè la nostra feina es tracta de posar el màxim nombre de gent dins un espai tancat. Imagina't, és tot el que no es pot
tot
fer avui en dia.
Tot el contrari, oi?
Però parlaríem del sector de la restauració, del sector del turisme, dels serveis. Primer una mena d'esturació, tots tancats a casa, i també reinventar-nos. Mira, arreu del confinament, doncs, jo vaig estrenar el meu espectacle Moltes Gràcies, que encara es va fent, que és un espectacle itinerant pels carrers, per tant que la gent el pot seguir online des de casa, des de la tauleta, o des del mòbil, o de l'Smart TV, però també el pot veure en directe si surten al carrer. Per tant, també en aquests moments la creativitat també funciona molt, i la imaginació també. I ara desitjant, perquè te n'adones fent actuacions, que s'exhaureixen les entrades, és a dir, que la gent té ganes de riure, la gent té ganes de compartir, i a veure, esperem que molt aviat doncs puguem tornar aquesta mal anomenada normalitat, no sé com dir-ne, però sí que ens puguem tornar a veure, que ens puguem tornar a abraçar, que puguem tornar a compartir en un espai tancat o obert, un espectacle, un concert, i que puguem anar plegats a la platja o fer un pícnic a la muntanya amb els amics. Per tant, aquestes són una miqueta les ganes que hi ha a nivell general. Per tant, el que em va passar a mi pel cap, i el que em passa a mi pel cap, jo gairebé diria que ho podríem generalitzar, el que ens passa a tots i a totes, és a dir, és el que tenim ganes de poder fer, no?
Clar, això que expliques, Quim, amb el Bona Gent també has hagut de canviar alguna de les coses que ja portaves fent per adaptar-lo a la nova situació?
Home, les coses que has de canviar són coses molt protocolàries, és a dir, els aforaments dels teatres evidentment no poden ser al 100%, sinó que són a la meitat, que s'ajuntin a les mesures del Procicat. Jo em faig testos cada vegada que vaig a gravar, cada vegada que vaig a actuar. A la que baixes a baix amb el públic, evidentment tothom ha d'anar amb mascareta. Jo també, des de dalt de l'escenari no cal, perquè guardem la distància, però a baix de l'escenari sí. El micro amb el que entrevistes la gent ha de ser desinfectat. Vull dir que és tot una mena de protocol, però que en definitiva el que fem és readaptar-nos, i te n'adones que les arts escèniques són tan riques, és a dir, són tan diverses, es poden trobar tants mecanismes per explicar coses, que fins i tot en el cas d'una pandèmia mundial hem demostrat que la cultura és segura, i que fins a dia d'avui no es pot demostrar que hi hagi hagut cap contagi. I si n'hi ha hagut algun, és el lloc més fàcil de poder-lo rastrejar, perquè tothom ha comprat una entrada, per tant sabem amb qui estava, al costat de qui era, i reivindicar això, que la cultura és segura, i les mesures que hem pres, doncs, són les que marca el protocol del Procicat i les mesures per la Covid-19, ja està, sí.
Doncs, Quim Masferrer, no sé si vols afegir alguna cosa més. Et diria, convida gent a venir a veure l'espectacle, però no pot ser, perquè no hi ha entrades ja.
Doncs convido a l'organització del Vendrell que em contractin un altre dia per tota la gent que no pot venir perquè s'han exclusiu les entrades. No, que tinc moltes ganes de ser aquí aquest dissabte, i més amb doble funció. I fins i tot en aquests moments complicats que vivim, doncs gairebé jo diria que les ganes també són més grans. És a dir, abans entràvem en una certa rutina en la que donàvem per suposat que podíem fer teatre, que podíem abraçar-nos, que podíem petonejar-nos. Ja ho teníem tant a dins que potser no ho valoràvem. I ara que no ho tenim, segurament ho valorem molt, tot això. Per tant, jo ara cada actuació que puc fer, com és el cas d'aquí al Vendrell, aquestes dues actuacions, jo diria que fins i tot les valoro una miqueta més, perquè les he trobat a faltar molt, durant molt de temps, i ara que les pots fer dius, oh, que bé, quina feina tan maca que tinc.
I tant que sí. Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per atendre els telèfons del Penedès en xarxa. Molts èxits i endavant amb la cultura, que molta falta ens fa, eh?
Vinga, salut, ràdio i cultura, i tant.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I seguim ara parlant de Penedès Verd, una entitat creada per tres vilafranquins que convoca trobades periòdiques en diferents punts de la comarca per recollir residus. Aquest diumenge arriba la tercera convocatòria i l'indret triat és la finca municipal de la Muntanyeta, d'Olèrdola, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. A Canal 20, el Raimon de Cara ens en dona més informació.
Parlem amb el representant d'una entitat que ja ha difós les seves propostes en d'altres moments, en d'altres espais aquí mateix, al Penedès en Xarxa. En concret, parlem amb l'Eduard Rovira. Què tal, Eduard? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Membre de l'entitat Penedès Verd, que organitza la seva tercera trobada verda aquest mateix cap de setmana, el diumenge, a la Muntanyeta. Ens situes una mica el propòsit d'aquesta activitat, que ja és la tercera experiència que impulseu. Què és el que voleu fer aquest diumenge?
Correcte, al veure que les altres trobades han anat tan bé, doncs aquest diumenge és seguir una mica amb la línia i el que volem fer és una trobada a la Muntanyeta, a Olèrdola, per recollir brossa amb la gent, amb tota la gent que s'uneixi.
En quin punt concret? Perquè, clar, l'espai públic de la Muntanyeta, aquesta finca municipal, és molt àmplia, però vosaltres marqueu un punt concret de convocatòria. Ens ho situes?
Sí, nosaltres pengem un mapa i indiquem els diferents punts on hi hauran diferents contenidors, diferents big bags per col·locar tota la brossa, tots els residus. Un d'ells serà el propi pàrquing de la Muntanyeta i l'altre serà a la zona de la deixalleria, de la Mancomunitat de Penedès Garraf, que també hem vist que també hi ha força brossa en aquella zona.
Per tant, les persones, una activitat oberta a tothom, a totes les edats que ho desitgin, doncs ja ho saben, tenen aquests dos punts concrets. I el que sí que feu, com ja en les dues altres anteriors experiències ja havíeu assajat, és oferir una convocatòria en el temps molt oberta, a partir de les 9 fins la 1, qui desitgi i vulgui triar una estona en aquest marge horari, doncs ho pot fer, pot triar el moment que li vagi més bé.
Correcte, sobretot per adaptar-nos al màxim a la gent i per adaptar-nos també a la situació actual de pandèmia per evitar aglomeracions de gent, tenint en compte que la primera trobada potser només vam ser 50 persones, però a la segona ja vam ser 120 i aquesta tercera esperem força assistència, la veritat.
I perquè sigui possible l'èxit d'aquesta tercera experiència, heu comptat doncs, amb la implicació de molts agents, moltes entitats també del territori, en el cas del municipi d'Olèrdola, per exemple, de l'Ateneu Mugenc Fem Poble, que ha difós la vostra convocatòria, de les ADFs al propi Ajuntament. Molta gent ha connectat amb la vostra idea de fer treball voluntari per netejar el bosc.
Sí, correcte. I a part també els membres del CEP, del Centre Excursionista del Penedès, també des de l'inici han volgut col·laborar amb nosaltres i també amb els ajuntaments. I la veritat és que com més ens ajudin aquests col·laboradors, millor, perquè, bueno, sobretot per un tema de difusió i de voluntaris també per organitzar el mateix dia de la trobada.
Vosaltres us definiu com un moviment.
Sí, nosaltres ens agrada dir-ho així, perquè des del principi que no hem parat, no? Va sorgir la idea entre aquests tres amics, amb el Joan Morera i el Joan Garcia, i des d'aquell dia que vam xerrar no hem parat, i la veritat és que amb cosa de menys de 3 mesos hem anat movent tot això fins al punt de poder arribar a fer la tercera trobada ja. I la idea és continuar no només recollint i prou, sinó sobretot fent consciència, no?, per tota la gent de totes les edats, fent consciència mediambiental perquè no aboquin residus a la nostra natura i a la nostra zona, en el Penedès, en aquest cas.
Perquè hi heu trobat de tot, objectes inversemblants de vegades.
De tot, de tot. A la primera trobada en el Pi de la Serreta vam trobar inclús neveres que florides des de feia molt, que des de feia molts anys que estaven allà, moltes llaunes dels típics botellons, de moltes ampolles de vidre, plàstics, de tot, i coses enterrades que de fa inclús anys i anys que estan allà i no s'han recollit, no?
I ara aquesta experiència, la tercera, com comentàvem, aquest diumenge a la Muntanyeta, n'espereu malauradament trobar molts residus, moltes deixalles. Hi ha algun tipus de recomanació per a les persones que vagin a, tinguin les ganes de participar en aquesta tercera trobada? Hi ha alguna recomanació concreta pel que fa al material a portar, la roba?
Sí, sobretot per un tema d'higiene i també de seguretat, a part de portar la mascareta, sobretot quan hi hagin diferents persones en un punt, recomanem molt els guants, uns guants que siguin forts, inclús de roba, si pot ser que no siguin dels típics de plàstic, de làtex, sinó que siguin algo més forts per recollir la brossa, perquè a vegades, doncs, malauradament, doncs, recollim també objectes que de metalls o filferros i per evitar, sobretot, accidents, recomanem molt això. Els guants, calçat còmode, de roba de muntanya, també per caminar, i a partir d'aquí, doncs, moltes ganes de fer aquesta trobada, no?
Vosaltres també, per facilitar les coses als assistents, feu una proposta de recorregut per anar, per exemple, de Vilafranca a la Muntanyeta. Tota la informació es pot trobar també a través de les vostres xarxes socials.
Sí, a través de les xarxes socials de Penedès Verd, tant a Instagram com Facebook, anem penjant tota la informació, i una d'elles és pengem uns mapes, no només amb la zona marcada de on es recollirà la brossa, que en aquesta zona hi pot anar, la gent es pot anar movent per on vulgui, sinó que a part d'això, en aquest cas des de Vilafranca, dissenyem un recorregut perquè la gent hi vingui a peu, no? I d'aquesta manera també potenciar també la part d'activitat física, que és una cosa que també volem començar a involucrar i a combinar, perquè pel fet que també és una cosa que és molt important, no? Promocionar que la gent faci activitat física i a part, doncs, faci aquest acte de consciència mediambiental. Creiem que són dues coses molt, molt positives per la gent.
El que sí que veiem és que en aquesta tercera trobada verda sou, no sé si molt ambiciosos, però en qualsevol cas, l'àmbit del perímetre on vosaltres preveieu fer aquesta actuació és molt ampli, es cobreix molta superfície.
Sí, potser a diferència de Sant Pau, que el radi pot arribar a ser més limitat pel fet que no hi ha tanta muntanya, a la zona de la Muntanyeta, a la zona d'Olèrdola, hem volgut, sobretot, fer encabir la zona de la deixalleria, tal com t'he comentat abans, i tota la zona del pàrquing aquest de la Muntanyeta i també més endins i més amunt, pels diferents corriols, per les diferents pistes que hem detectat que també hi ha força brossa, però sobretot remarcar aquests dos punts del pàrquing on hi ha les taules de pícnic i on la gent, sobretot aquests últims caps de setmana, ha fet diferents dinars allà, i la zona de la xalleria, del bosc de davant de la xalleria de la Mancomunitat, que també hi ha molta, molta, molta brossa.
Doncs ja ho saben, les persones que vulguin fer aquesta experiència, combinar exercici, conscienciació ambiental i aquesta tasca concreta de neteja del bosc a l'entorn de la zona de la Muntanyeta, doncs aquest diumenge ho podran fer a partir de les 9 fins a la 1. Hi ha aquest itinerari que es proposa per anar a peu des de Vilafranca a la Muntanyeta. Qualsevol informació es pot ampliar a través de les xarxes socials de Penedès Verd, a Instagram, @PenedèsVerd, i a Facebook també amb aquesta mateixa adreça. Moltes gràcies per atendre'ns, Eduard, que vagi molt bé aquest diumenge i fins la propera. Una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Amb els Aztec Càmera i aquest Oblivius arribarem a les 11. Notícies, butlletí, ens posem al dia, breu pausa publicitària i seguim amb el cinema que ens acosta al Marc Compte.
Penedès en xarxa.
Oh,